Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Finalment, 3 mesos i mig després de les eleccions del 23 de juliol, com si fos una final, una gran final. Hem viscut aquest matí el discurs del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, de la presidència del govern espanyol. Baixada de l'IVA dels aliments, transport públic gratuït per menors, joves i desocupats i salut mental són alguns dels anuncis de Sánchez del que serà el seu nou mandat. Sánchez també ha defensat la seva resposta per al procés amb el diàleg, negociació i el perdó. Sense perdó serà la resposta de l'oposició, encapçalat per Núñez Feijóo, que començarà amb la seva rèplica a partir de 3:45, d'aquí una hora aproximadament. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:45 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Molt bona tarda, Marta Jarque, a la sotsdirecció. Com estàs?
Molt bé.
Als guions, la Candela Figueres. Com està la Candela?
Molt bona tarda, bé.
A la producció, a Nuri Francisco. Francisco.
Bones tardes.
I en Ferran Capdevila també. A la vida pràctica i a la interpretació simultània, la nostra Marta Medina. Al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo. I avui, Àngel Martínez, sota el pupillatge de Paula Moreno, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga. De 3:45 de la tarda, fabricació pròpia.
Tres minuts ara mateix que passen de 3:45 de la tarda. Hem escoltat el despertador de Núñez Feijóo aquest matí, aquest gall de Lleida.
És que no s'ho pot perdre, no s'ho pot perdre. Feijóo havia d'arribar puntual al Congrés.
Ai, avui tindrem un ull posat a tot el que passi al Congrés dels Diputats. A les 4 s'ha de reprendre, a 3:45 s'ha de reprendre el debat d'investidura Pedro Sánchez. Aleshores, el primer d'intervenir serà Feijóo, ja que els representants dels partits pujaran a tribuna per ordre de major a menor. Però estarem pendents des dels serveis informatius d'aquesta casa. Abans, què passarà per aquí pel Fabricació? Doncs repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Jarque farà la digestió amb Manuel Sant Romà. Jarque?
Sí, perquè estem inquietats. De fet, no sé si ho heu sentit, companys, però la intel·ligència artificial ha pogut predir quin serà el número, doncs, que suposadament tocaria aquest any a la loteria, i li volem preguntar si això, a veure, té bases científiques. La mala notícia és que els números ja s'han esgotat.
Estem parlant de la grossa de Nadal, no? Sí, de l'estatal. Sí. Doncs escolta'm, si hi ha alguna veracitat científica amb tot això, pregunta-li al de la grossa catalana.
Ah, molt
bé. Que arribem a temps pel dia 1 de gener.
Molt bé.
Home, sí. I fins a quin punt, justament, la intel·ligència artificial pot preveure un resultat com aquest? Li preguntarem a l'expert, en Manuel Sant Romà, professor de matemàtica aplicada a la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI. Això serà de 3:45. I I després també rebrem la visita de l'activista Xamiró, aquí al Fabricació, per parlar de la Fundació Sonrisa de Bombay. I també anirem fins a l'Hospital del Mar per parlar sobre una nova teràpia amb gossos que permet que entrin a la UCI per millorar l'estat emocional dels pacients. I a les 4 avui farem el cafè, l'estem escoltant, amb la cantant Carola Ortiz, que ve a presentar-nos el seu nou disc que porta per títol Cantareres. Després tindrem les pantalles amb l'Olga Vallejo. Avui ens porta documentals de la generació Z, nascuts... Atenció, per als que anem una mica perduts. Generació Z, nascuts sí. A partir del 1995 fins al 2010. Avui farem un retrat amb l'Olga de la generació Z a través dels documentals que ens expliquen aquesta generació. I després tindrem en Jaume Borja parlant de Premsa del Cor. Avui l'hem avançat un dia per qüestions polítiques i acabarem amb la nostra pròpia taula de diàleg aquí al Fabricació, amb l'Aleix Cabrera, el Guillem Figuerola i ella. Sí, i la Maria Antònia. I així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. Bravo. 6 minuts que passen de 2:15, obrim Realitat Paral·lela. Realitat Paral·lela, Marta, passa per l'estret de Gibraltar, dius, eh?
Allà mateix. Avui ens endinsarem en aquesta convulsa massa d'aigua salada, que és l'estret de Gibraltar, també coneguda com la República Independent de la Gladys, l'orca assassina.
L'orca pirata, eh? L'orca pirata.
Més o menys.
Com sabreu, m'agrada que la pugueu ubicar, que més o menys sapigueu de qui parlo. Pels que no, des del 2020, aquesta orca, l'orca Gladys, acompanyada de les seves amigues, ataca velers i vaixells de luxe a l'estret de Gibraltar. De fet, alerta amb la xifra, perquè s'han quantificat ja 744 interaccions, que això també és molt obert.
Vull dir, és un eufemisme o...?
No saps fins on arriba la Gladys, però en qualsevol cas, 744 interaccions entre orques i vaixells en els darrers 3 anys. En aquest 2023 ja s'han comptabilitzat més de 50, aquí anem directes al gra, ara. 50 accidents amb orques a l'estret. El seu modus operandi és molt, molt senzill. Quan veuen que se'ls acosta un veler o un vaixell de luxe, la Gladys i les seves 15 amigues doncs deixen el que estiguin fent, que tampoc sé què és el que fan les orques quan
no ataquen.
Exacte. Per sortir disparades fins al vaixell. Quan arriben, comencen a donar cops de cap al casc del vaixell fins que el foraden, el que provoca en alguns casos el naufragi de la nau. No deu ser gaire agradable estar fent un cosmopolitan al teu iot i notar de sobte unes sacsejades que primer fan que et vessin la cop, que això fa molta ràbia, que et vessa. I a més, és enganxós aquest líquid de còctel.
Tot alcohol, al final, és com ensucrat i enganxós.
No va bé. I després... que el jersei d'angora que portes enrotllat a les espatlles del moviment t'acabi asfixiant minuts abans que se t'enfonsi la barqueta de passeo. Us imagineu?
Molt incòmode.
Això ha de ser un drama. I és que la trup de l'orca Gladys ha tornat a atacar, i aquesta és la notícia. Va ser a principis de mes, se'ns va passar per alt de forma totalment incomprensible, i l'objectiu en aquesta ocasió va ser un veler amb nom de cadena de pizzeries, que és el Grazie Mama 2. El que sentim, per cert, és Albano versionant el seu hit Felicità pel nou disc de la Marató d'aquest any que avui s'ha presentat. Recordeu que en català correcte no direm Albano, direm el ventall. Que ho dic perquè ara... Que, vull dir, sí.
No. També s'ha versionat el seu nom, clar.
Clar, a veure, és que això ho han de tenir en compte, la gent de la Marató, a l'hora doncs, de posar els títols i els noms dels artistes, doncs que si traduïm una cosa, mira, ho traduïm tot.
No es diu Albano.
L'Àngel està des del servei tècnic...
Està blanc. Bloquejat.
Pobret blanc, porta la samarreta blanca, però està, saps, està buscant el cataclín... Bé.
Jo ho he vist molt clar. Bé, dit això, tornem a aquest dramàtic darrer atac de Gladys and Friends. Del passat 31 d'octubre va atacar, com dèiem, el Grazie Mama 2. Ja us avanço que ningú va poder salvar-lo, tot i que, per sort, cap treballador ni ningú que anava a bord del Grazie Mama 2, que devia ser gent que té bon humor. Gent que...
és una pizzeria ambulant, això,
sí,
al mar.
I s'ho devien prendre bé, també, els del Grazie Mama 2, perquè deuen ser italians, els italians sempre estan de bon humor, per tant, bé, què vols que et digui?
A veure, si no els hi fa mal amb ells, vull dir, al final és... hem perdut un valer, doncs ja vindrà el Grazie Mama 3.
Home, com a mínim hi ha el Grazie Mama 1, que potser encara navega, o el 3. El Grazie Mama 2 va ser atacat per una manada d'orques durant 45 minuts, és a dir, no s'hi van posar... Això són moltes... Pots fer moltes pizzas en 45 minuts. El que va provocar fugues al veler i també que hi entrés aigua fins que finalment, doncs, es va enfonsar. Malgrat els intents de portar l'embarcació a port per part de la tripulació, rescatistes, remolcadors portuaris i l'armada marroquina, el veler es va enfonsar a prop del port de Tanger, Met... això ho explica la companyia. Jo això no ho he vist, però això ho he llegit i, per tant, vull dir, això va anar així. Mm-hmm. La pregunta que us estareu fent és per què ataca la Gladys? D'on li surt aquest instint?
Tens la resposta?
Ningú sap del cert, Candela.
Ah, és que és capaç d'haver entrevistat a la Gladys.
Ara especularem.
M'encantaria. Tampoc ningú li ha preguntat directament amb ella. Alguns científics creuen que la Gladys pot estar traumatitzada després de viure una experiència desagradable a un vaixell i que per això, ara, quan en veu un, doncs, l'ataca.
No seria estrany, eh?
Seria una venjança personal.
Vull dir, al final ja és hora que els animals agafin una mica les regnes de la civilització, perquè nosaltres...
Sí, ja és hora.
Ens els hem passat pel forro molts anys, eh?
No, i a mi, a veure, personalment l'entenc, em poso la seva pell, perquè a mi això em passa quan algú se'm cola, saps? En aquest sentit, hi ha un petit zombella. Altres experts asseguren que les orques, que per cert són molt intel·ligents, només ho fan per jugar. Vull dir que s'acosten als vaixells doncs, per jugar una mica, el que passa que, clar, són animals de 3.000, 4.000 quilos i provoquen doncs, estralls als vaixells.
Com quan jugues amb el teu germà gran, no? Que no calcula, el germà gran no calcula bé la força i acabes empotrat contra la paret, però el germà no volia fer-te res.
Claro. Has enguixat...
Tot malmès, malmès.
Acabaràs plorant.
100%.
Era aquella amenaça típica, no?
Sí.
Acabaràs plorant.
Deixem de tocar els
nas.
Però el petit normalment és el que provoca, eh?
Sí, i després però el gran és el que,
que vol atenció.
És el que provoca i el que acaba plorant, exactament.
Els fets, com us podeu imaginar, ja han passat a mans de les autoritats espanyoles i del Marroc, d'aquest Grazie Mama 2. Per tant, no cal patir per res. De fet, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ja ha marcat 6 exemplars d'orques per a monitoritzar via satèl·lit els seus moviments i poder entendre les reaccions amb els vaixells. Estic segura que d'aquí 4 dies això ho tenim solucionat.
Home, sí.
I com que aquest neguit ja ens l'hem tret de sobre, el tema de l'orca Gladys, ja no cal patir per res, Mercè, deixa'm dedicar les últimes molles d'aquesta realitat paral·lela per enumerar algun dels millors noms de vaixell que tenim actualment solcant els mars. Love, exciting and... El primer és el Grazie Mama 2, que a mi m'ha agradat molt.
Podi.
Clar, és que jo més... Clar, quan tu tens un vaixell que trobes el Grazie Mama, és normal que vagis duplicant. És a dir, cada vaixell nou que et compris, com que està tan ben trobat, li vas posant doncs, 2, 3, 4, els que siguin.
Gràcies.
També existeix el vaixell només per a capitans valents, que és el Titanic 2. És un nom arriscat.
No només per capitans, eh? I per passatgers. Vull dir, és que, clar.
Sí, exacte. Sobretot
primera,
per la gent que ha pagat.
Segona classe. Sí, sí, teniu raó. És un nom...
Però jo crec que es plantegen. Molt serà que havent s'enfonsat el Titanic 1, Titanic 2. Aquest és com una assegurança de vida. Aquell no s'enfonsarà.
Val. Jo crec que aquesta és la teoria dels...
Els que ho venen.
Exacte. Un vaixell també que bat tots els rècords, que és Usain Bolt.
Molt bé, molt bé.
Doncs aquest m'agrada, eh?
Aquest està molt
aquest
bé.
Està al nivell de les vostres bromes lingüístiques.
Bravo, sí, bravo,
però,
bravo.
Però no sóc jo qui tingui iots ni tingui velers a casa aparcats al pàrquing. Els experts diuen que els vaixells han de tenir nom de dona. Per tant, personalment, jo proposo aquest.
La Mercè.
Jo perquè no m'ho puc comprar.
Gràcies, Mercè. Gràcies, Mercè.
Però estaria molt bé que la no sé com es diu, la botzina del vaixell...
El pitu.
Doncs el pitu...
No es diu així.
Sí, és així. La Mercè. O sigui, cada vegada que vols entrar a sortir a port...
Estic segur que...
No, estaria molt bé.
Hi deuen haver vaixells, sobretot aquí a Catalunya, que tinguin el nom de Mercè. Hauríem d'investigar. Potser
de
Montse.
De Montse sí.
I de Mercè també, home. De Barcelona, patrona de Barcelona.
Sí.
No, jo n'he vist un de Montse. Montse sí, Mercè no.
No, perquè n'he pujat un que es diu Montse.
Però això es fa, la gent que es compra un vaixell, sí. Doncs poses el nom del marit o de la dona, no? O de la filla, del fill,
sí,
clar.
Sí, sí. Però la Mercè... Jo et trobo perfecte.
La Mercè és bonic. Mercè és Mercè.
Gràcies.
Mercè és Mercè. Gràcies.
I perdoneu una cosa, gràcies. Us heu perdut també el joc de la mer, de la mer.
Que avui estàs.
Sí que ens l'hem perdut,
sí. No pot frenar, no pot frenar.
No pot frenar.
Sí,
la vale. Mercè.
Bueno, mira, tres quarts de tres. Gràcies. Uri, tu com anem?
Prou bé.
Sí? Va, ens hi posem. Va, Àngel.
Ai, avui us porto una notícia que espero que estableixi un precedent, val? Que marqui jurisprudència, però a la vegada certifica que m'he fet gran i m'he convertit en un vell conservador.
Pensava que diries un vell roquer.
No, conservador. Màlaga se planta ante las despedidas de soltero, prohíbe estar en la calle desnudo, en ropa interior o con elementos sexuales. Bravo, Màlaga. Convindreu amb mi que les despedides de solter, comiats de solter, perdó, s'han d'erradicar d'aquest planeta.
Sí.
Si hi ha dos col·lectius que em generen pànic, aquests són els comiats de solter i la gent de les ONGs que estan davant dels metros que demanen...
És molt inquietant, també.
Que fa de mal passar.
Com dissimules tu perquè no et parin?
Jo crec que em veuen la cara. Em va passar ahir, eh? Abans d'ahir.
Estàs fotut, aquesta fe. Us vull dir que...
Jo vaig amb les mans així com demanant perdó. Però... Sí.
O no, eh?
Els hi has de dir moltes gràcies.
Sí, home, de respectar.
Valoro la teva feina.
S'ha de respectar, però no has de parar. Vull dir, les ONGs ho fan perquè consideren oportú fer-ho, però hi ha altres maneres de captar gent perquè et faci donacions.
Però no està malament. Jo tampoc. Pots agrair la seva feina, moltes gràcies, no m'interessa.
I segueixo endavant.
Sí. I un somriure.
Però aquells que et venen amb imatges i vull dir, t'expliquen situacions catastròfiques i tu potser no tens el millor dia.
No, estic amb la Marta al 100%, perquè fa molt de greu dir que no, imatges. És a dir, ostres, que m'estàs plantejant que sóc una mala persona.
El seu objectiu és recaptar fons, llavors ho han de fer d'alguna manera.
Jo em sento molt malament.
I us hi heu aturat
alguna vegada
o no?
Jo m'he aturat.
Vaig fer-me d'un ONG així.
Veus? Molt bé.
I al cap d'un temps vaig dir, escolta'm, ho he de deixar aquí. Ho he de deixar aquí fins que em tornin a pujar el sou.
Clar.
Sí, bueno.
No es pot estar amb tot.
No, sóc autònoma i en aquell moment, doncs...
Sí.
No és el mateix el comenta solter que la gent de les ONGs.
Sí, perquè hem anat a parar.
No, però perquè a mi generen... és gent invasiva.
L'Uri i el Pau Gascó són jardinets i piscis.
Ara estic veient. Us imagineu un comiat de solter on tothom n'és vestit i disfressat com si fossin tios d'ONG?
Ja és això.
Ah, sí? Has trobat això?
No, que ja van disfressats i que... Veus com hi ha similituds?
Són
invasius. No, vaig estipular... Sí, sota cap concepte. I no n'he participat a cap, tampoc. Vull dir, és que no m'agrada a mi això. Molta vergonya aliena. Moltíssima.
Ui, molts calés, eh?
Moltíssima. Sí.
Sí.
Us agraden els comiats?
Jo també hi he anat bastants.
D'aquests que es fan separats.
Tu tens el rècord de bodes, per tant, has de tenir el rècord de comiats.
Els separats, els comiats que són nois amb nois i nois amb noies.
No, amb alguns sí que he anat.
Jo el que no suporto són els separats. Dius, perquè si sóc amiga del noi, per què he d'anar amb el comiat de la noia?
Això és increïble.
Que m'interessa ben poc. Sí,
sí.
Jo molt a favor de fer festa. La festa...
Que no te la treguin, eh?
Si hi ha festa, jo estic allà, però conjunta. I si pot ser, sense fer el ridícul.
Jo crec que ja n'hi ha prou d'aquests comiats on el nuvi o la núvia han de superar una sèrie de proves que involucren a la resta del planeta. Que són com gincanes.
Tu també et sents incòmode.
Home, tu vas pel carrer tranquil i ja veus aquella gent disfressada amb aquelles dianemes d'unicorn i aquests atrezos que porten i que ja et deuen, mira, aquí hi ha un xico allà. I dius, no, ja m'enganxaran i ja hauré de fer proves i petons i cançons i ballar.
Tens cara de bo. Aleshores, t'atura.
Bueno, jo qui sigui. Vull dir, crec que parlo en nom d'un col·lectiu majoritari.
Hi ha perfils i perfils, Uri.
Jo m'aturaria amb tu.
Sí.
Cara bon tio.
Deu ser això. És prou molest veure un ramat de joves alcoholitzats disfressats cantant i cridant pel carrer com per haver-ne de ser còmplice. Jo ja tinc una edat i aquestes pantalles ja les haurien passat o no, perquè igual no les hem jugat mai.
També
pot ser.
Però quasi que és pitjor si tu ets del grup, val? O sigui, tu estàs en comiat de soltera.
No hi vagis,
i ets del grup, però hi vas perquè ets molt amiga de la persona que es casa i estàs allà, i tu et fan... empatitzes molt amb la persona que li fa mandra que es pari, però, saps?
Ja, però llavors poses...
Però tu, ets, tu sí, sí, formes ets part del grup.
Ets part del problema.
Estàs com entre dues aigües molt complicades.
Però sempre ets aquella ovella esgarriada, que estàs més lluny del grup, ai, que tu estàs
sí,
mirant...
Sí. T'hi has de sumar, no? Per
complicitat i vergonya, sí. Ah.
Sí, sí.
A Màlaga, que són gent de bé, això és sabut, gent
sí,
d'ordre,
sí, 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 sí. Així.
Doncs hi ha gent que ja ha dit que ja n'hi ha prou.
Prou.
Avui fa sol, les bruixes es pentinen.
Ostres, tu.
Avui fa sol,
he volgut recuperar aquest hit.
Ferran Capdevila molt a favor d'aquests moments i Mercè Mondelo també, apuntant.
D'ençà del passat dijous, qualsevol conducta a la via pública que comporti nus, sí, roba interior a la vista o ítems de caràcter sexual serà sancionada amb multes de fins a 750 euros, que jo espero que sigui per barba.
Els multarà?
Clar. Sí, sí. Primer hi ha un avís. Sí. O sigui, tu imagina tota aquesta gent disfressada, seminua...
O
sigui,
no podran anar com... pels carrers de...
Tu pots anar-hi, però si t'enganxa la poli, primer et fa un primer avís.
Sí.
No, no hauria d'anar així, això està prohibit i tal. I si reincideixes... llavors, 750 euros, que espero, com deia, que sigui per barba, que no sigui pel total del col·lectiu.
Sense pietat, Eury.
Home, és que, de debò, que jo estic totalment en contra. Com a fill adoptiu de la preciosa vila de Platja d'Aro, voldria fer unes declaracions institucionals.
Quina solemnitat, tu. Home, és que és una cosa sèria, això.
Sí, és seriós.
Sembla que estiguis a punt de despegar...
Sí, a punt de pujar una nau, oi?
Sí. És que Platja d'Aro sembla
crec que és l'arma que dona sí, aquesta no, música.
T'he vist ja pujant a la nau.
És Air Force One.
Ciutadans de les localitats costaneres com ara Salou, Lloret de Mar o Blanes, que es diu Blanes. La gent diu Blanes i diu Begur i no es diu així. Es diu Blanes, home.
Bueno,
reivindiquem-ho i aquí som. El dia arribat. Per fi podreu dormir tranquils i passejar sense problemes per les vostres viles, amb el cap ben alt, sense ni un gram de vergonya aliena, com sí, és el meu cas. És cert que els comiats de solters són com el Mobile Congress de comarques. És un sol esdeveniment d'aquests, dona feina a bars, restaurants, hotels i discoteques i deixa que l'és prepara un tren. Això és un fet. També és cert que moltes d'aquestes localitats viuen exclusivament del turisme anomenat de low cost, de baixa estofa, en català. Però què preferiu? Calés fàcils i bruts o tranquil·litat i dignitat? Silenci administratiu.
Ah, que hem de respondre?
No, jo interpel·lo als ajuntaments d'aquests pobles, que entenc que prefereixen...
Aquest low cost.
Bueno, és un model de turisme, sí, aviam, al final... De moment, aquesta llei només s'aplica a Màlaga, per tant, pobles i viles costaneres, encara teniu temps per plantejar-vos noves fonts d'ingressos, nous models de negoci, i, mentrestant, encara podreu perpetrar el darrer gran atracament al personal a base de paella sangria,
un clàssic,
que és molt nostrat, i còctels de garrafa.
Déu-n'hi-do. Ai, Déu meu, doncs, Manuri, si algun dia em caso, ja estic aquí.
Em tancaré a casa, perquè no, sé que vine, em vindràs a buscar mixta per fer una cosa d'aquestes que clar, em fa vergonya a mi, Mercè.
Ja, ja ho sé. Vaig.
Alguna cosa divertida ja, podríem fer, eh?
Però és que aquí és quan ja tremolo, jo. Per què no podem fer una cosa normal? Ha de ser divertit, excèntric, estrany, diferent... Tot això ja fa...
No, però algun pla que no s'ho esperi...
No, però fa gràcia...
La Mercè, és difícil d'enganxar la Mercè.
Però, tio, tu ets cantant, tu puges en un escenari, la gent et veu, et dediques al món de la ràdio. Quina vergonya ara em vens tu aquí, que no pots anar pels carrers.
T'ho argumento. Jo sóc baixista, que és gent que no li il·lumina cap foc, això vam quedar que era així. No sóc cantant, que és frontman. I treballo a la ràdio, que en principi no m'ha de veure ningú, m'ha de sentir gent...
Però et sent el món.
Sí, però... Sí, és veritat que el món ens escolta.
Doncs faràs la veu en off de la retransmissió en directe de tot
la meva col·laboració.
No, però jo estic amb l'Uri, eh?
Què vols dir?
Sí, home, que una cosa és tocar les teves pròpies cançons sí, i fer una cosa que a tu t'agrada, del qual n'estàs convençuda,
la
i l'altra és formar part d'un ramat que fa coses que a tu et fan moltíssima vergonya.
Que no et representa.
Jo estic amb l'Uri.
I que no pots
divertit
controlar, a més, eh? Perquè hi ha gent que se li va... Bueno, que es dispara molt de nit.
A més, no pots frenar-los, perquè, clar, no seràs tu qui freni la diversió de tot el grup.
Sí, exacte. Ah.
Però els comies de solter que no passen al mig d'una ciutat alcoholitzats i aturant gent, ho semblen bé? És a dir, els comies de solter que és uns...
A casa.
Uns,
a casa
rull, allò, els sí, jocs xinos aquells, sí, que li d'humor amarillo...
Em semblen millor. Millor, però no bé. Perquè jo sento vergonya aliena en moltes situacions.
O quan es lloga un local sí, i hi ha un grup de música que toca i es fan jocs pels nuvis i està... això també ja no et sembla també... És privat, eh?
Jocs... Bueno, privat, boda, però hi ha més gent... Candela, jo només necessito una sola persona per passar vergonya aliena. Una altra persona que no sigui ja jo, ja em pot generar vergonya aliena.
Clar, llavors, a mi m'hi trobareu amb aquests
problema
llocs. A mi també, Mercè.
Jo sempre soc
tu,
al davant.
Tu els trobaràs, aquests llocs. Jo tu els ensumes molt, i vas
sí,
de cap.
Sí, 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 jo en el moment sí, del carrer no, aquí no m'hi trobaràs, però després en el local...
Sí, sí. Jo tot arreu.
Ai, va, 5 minuts per arribar al punt de les 3. Et parlaves de Màlaga.
Sí.
Anirem cap a penúltima hora des de Sevilla.
Oh, mira, tot cap al sud.
Sí, marxem a publicitat i a la tornada parlarem amb la propietària del bar Kiko de la Chari, amb la Nani, i ens donarà aquesta penúltima hora. Vinga, fins ara.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts i les 3 de la tarda s'estan celebrant a Sevilla els Premis Grammy Latinos, de manera que tenim a la capital andalusa les principals estrelles de la música llatina, entre elles la Rosalía. La catalana va demanar recomanacions d'oci a la ciutat i va rebre doncs, una llista de bars que ella mateixa va agrair, tot això per xarxes socials. Des de la fabricació pròpia, connectem aquesta hora amb un d'aquests bars al centre de Sevilla. Ens atén la Nani, del bar Kiko de la Chari. Nani, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Pues estamos bien, llenos de bote en bote, estamos.
Qué bien, Nani. Oye, ¿ha venido ya la Rosalía a comerse un menú o no?
Pues no, no ha venido. No, a la hora que es, no tendrá hambre todavía.
Esto de las galas nunca se sabe, los horarios, que igual viene de noche, igual viene a hacer la cena.
Ha trasnochado. Ha trasnochado, claro. Se ha levantado tarde y ha hecho un brunch.
Ay, ¿cómo lo sabes esto, Nani?
Hombre, hay que estar día, ¿no?
Claro. Hombre, muy bien. ¿Pero la has visto por las calles de Sevilla?
Todavía no.
Todavía no. Bueno.
Y mira que yo andurreo, ¿eh?
Sí, para encontrártela. Bueno, imagínate que viene Rosalía, porque vuestro bar, el bar Kiko de la Chari, está en este listado que le pasaron a la Rosalía. ¿Qué plato le ofrecerás si viene? ¿Alguna especialidad de la casa, Nani?
Pues mira, desde el potaje de garbanzo, las espinacas con garbanzo, las albóndigas, el pisto casero. Bueno, es que mi madre es la que cocina, que es la Chari.
Sí.
Y mi madre lo hace todo, todito. Todo lo que ha hecho en la carta lo ha hecho ella. Menos el pescado, que lo compramos en la pescadería, claro.
Claro. Oye, ¿hay ambiente de la gala de los premios por Sevilla?
Pues sí. Mira, junto a nosotros está... Hay una de las cantantes. Bueno, yo me he enterado por mi hija, que son las que nos actualizan todo por Instagram y tal.
¿Y quién te ha dicho que era? ¿Te acuerdas del nombre? Nani, porque a veces estos nombres es verdad que son complicados, ¿eh?
Sí, sí, yo le digo, te digo, mira, al lado nuestra tiene que haber una porque no para de desfilar un modelito, otro modelito y otro modelito.
Sí.
Pero en verdad, como a nuestro bar viene todo tipo de personas,
sí.
Que por ejemplo, ahora mismo está comiendo con nosotros Chico Caña, que es el cantante de los Mártires del Compás.
Hombre.
Es que, y es un chico de... Nosotros decimos que son los niños nuestros.
Sí.
Porque son gente de la casa. Y nosotros, como estamos acostumbrados, desde el que va con traje de chaqueta y corbata al que viene en chándal, Claro. Todo el mundo es bienvenido.
Claro. No, ahora estaba pensando que, mira, hoy nosotros vamos a hablar de la prensa del corazón y dicen, Nani, igual tú también lo sabrás, que Rosalía se encontrará con Raúl Alejandro.
No lo quería decir, pero habían reservado mesa aquí los dos.
Exclusiva.
¿Esto es verdad o no?
Exclusiva. No, eso es mentira. Ah,
no. Ya nos gustaría, Nani, que fuera así. Oye, pero igual os la reservan, espérate, porque igual... O igual, ¿sabes
qué
pasa? Claro, igual hacen esta reserva que dicen Blancanieves y no.
Ah, no, ¿alguna reserva de nombre extraño?
Que no. Nosotros funcionamos por orden de llegada. Nosotros no vamos.
Ni para Rosalía harías un cambio, ¿eh?
No, no, aquí Rosalía espera como espero yo y como espero.
Bravo.
Muy bien. Que cante para animar entonces. La espera.
No, bueno, algo estaríamos, ¿eh?
Hombre, claro.
Oye, Nani, el Kiko, claro, hemos de decir que el bar Kiko de la Chari, antes la mencionabas, ¿eh? Es un bar de mucho éxito en Sevilla y sabemos que el secreto del éxito es la Chari.
Sí.
A ver, cuéntanos un poco más de la Chari. ¿Cómo son los platos de la Chari?
Es una, porque mi madre es una matriarca. Y es la típica, o según la edad que tú tengas,
¿sí?,
madre o abuela, ¿vale? Jugamos en ese arco. Y ella te trae, ¿qué pasa, mi arma? ¿Y tú cómo estás? Ay, pues te veo mala cara. Pues tú vas a comer hoy un potaje de garbanzo que verás el arte que te va a poner, que no sé qué, te va a arreglar el cuerpo.
Te va a cambiar la cara.
Claro, y aquí se trata con a todo el que viene, intentamos, porque hay gente que es más receptiva que otro, intentamos tener cercanía con el cliente. Y que el que venga, porque aquí los que vienen son trabajadores de todo el centro y todo eso, entonces aquí lo que intentamos es que tú comas como en casa, pero mejor aún, porque aquí la comida la tienes recién hecha, cero conservantes.
Caray.
Y después unos precios súper buenos, muy asequibles.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el menú, Nani?
Yo tengo el menú, que son dos opciones con una bebida incluida, 9 euros.
Caray.
Está muy bien.
Y casero, además, ¿eh?
Bueno.
Que eso ya es un plus.
Esto es una delicia.
Habrá que ir.
Oye, y tú dices que, a ver, en el bar Kiko de la Chari, obviamente está abierto a todo el mundo, sobre todo a los trabajadores, pero, Nani, ¿algún famoso que haya pasado por el bar? ¿Que tengas alguna anécdota?
Pues mira, es que vienen muchos. Mira, Juanito Macandé.
¡Hombre!
O que ahora se hace llamar Juan Medina.
¿Juan Medina?
Otro, ese otro. Bueno, es que ahora él ha cambiado su marca.
Sí.
Porque de ser Juanito Macandé, ahora se hace llamar... Bueno, se hace llamar, no, es que se llama Juan Medina. Y ese es otro niño de la casa. Es que aquí hay mucha gente que son de la casa. Mm. Y también vienen muchos periodistas. Y es que...
No acabarías nunca.
No, hombre, y jugamos también con el secreto, que aquí el que viene, viene a su casa.
Sí, claro, eso está bien.
Y aquí he tratado de tú, todo el que viene.
Sí, de hecho el año pasado ganasteis la medalla de la ciudad, ¿no?
Sí, en junio le dieron la medalla de la ciudad a mi madre.
A tu madre. Y también ha salido en algún anuncio.
Sí, era la protagonista del anuncio de los Goya. Era la que decía, y este año hay porra.
¡Qué grande!
Llegaron 2 semanas para convencerla para que ella dijera que sí al anuncio.
Al anuncio.
Porque ella no quería.
Pero al final la convencieron, ¿eh? ¿Tú la convenciste un poco también, Nani, o qué?
Las nietas.
Es que el poder de las nietas.
Sí que no.
Sí. Oye, y mira...
Todos los días.
Aún colea un poco el derbi sevillano, Sevilla 1, Betis 1 del fin de semana.
Bueno.
¿Tú qué eres? ¿Tú de quién eres, Nani?
Yo del Sevilla bueno.
Del Sevilla bueno, ¿eh?
La familia somos Sevilla, pero sí que es verdad que aquí en el bar tenemos el escudo del Sevilla y el escudo del Betis.
Ah, bueno.
Bien jugado. Pues
ahí diplomáticos.
Del Betis espante las moscas que entran. Toma, ¿eh?
Ya lo tienes. Oye, y para ir acabando, Nani, ¿de qué está hablando la gente en Sevilla? Aparte de los Grammy Latinos, ¿cuáles son los temas que se hablan ahora?
Ese es el tema principal.
Sí.
Los Grammy Latinos.
Claro.
Porque además nada, aquí no se dice ni nada de Latin Grammy ni nada de aquí, son Grammy Latinos.
Claro. Ya está.
Sobre todo eso, y todavía que hay chistecillos, y aquí todo el que viene le gusta analizar los partidos del derbi. Aquí de política la esquivamos como las balas.
La política en la calle. La política en la calle. Dani, siempre pedimos con estas corresponsalías desde el Fabricación Propia de Radio Estel, siempre acabamos con una predicción del tiempo y el tráfico. ¿Cómo lo tenemos a esta hora en Sevilla?
Pues mira, el tráfico fluido. Y bueno, es que yo estoy esperando a ver cuando sube la marea, porque es que hace una calor que estamos por lo menos a 30 grados.
Madre mía, ¿habéis podido dormir esta noche bien o no en Sevilla?
Sí, por la noche se duerme bien.
¿Sí?
Temperatura agradable.
Bueno.
Por la mañana llevas una chaquetilla, yo que vengo a trabajar en moto, una chaquetita así ligerita, un cortaviento y punto, y vamos que nos vamos.
Pues venga, vamos que nos vamos, Dani. Ha sido un placer, de verdad, a la Dani desde el bar Kiko de la Chari, uno de los posibles bares que, espérate, que aún te va a reservar Rosalía y Raúl Alejandro una mesa, ya nos lo contarás, Nani.
Oye, si viene, yo espero que utilicen la imaginación para reservarme. Hombre, que me pongan, no sé, un nombre gracioso.
Claro, claro. Nos lo cuentas.
Utilicen el sentido del humor, que es nuestra arma principal.
Ay, el humor, que nunca falle. Nani, un abrazo bien fuerte, muchas gracias.
Bueno, pues cuando queráis, aquí estamos para todos vosotros.
Venga, que vaya muy bien. Gracias, Nani.
Un beso, chicos.
Un beso.
Adiós. Y tú y yo. Si tú quieres, compañero diferente, lleno un cuartito los dos, veneno que tú tomarás, veneno tú.
Ay, 5 minuts que passen de les 3, ara m'hi estaria a Sevilla.
I tant, un potatge de garbanzos.
Amb la Nani estaríem hores i hores parlant i venga, que vaya entrando.
I els Latin Grammys, los Grammys Latinos estos, ja, és igual, que a casa la Chari.
Com tenim les vintage, Candela?
Bé, bé, vols?
Vinga, cap a on anem?
Vinga, va, doncs cap al 15 de novembre de 1977. Era dimarts, i els Reis d'Espanya acabaven de celebrar el mil·lenari del naixement de la llengua espanyola, que no sabia que tingués una data exacta, però es veu que sí. El president Tarradellas es recuperava en una clínica de Barcelona i ja tenia a tot el personal els compromisos polítics a l'habitació de l'hospital, i els avions de tot Espanya tornaven a volar. I és que els avions portaven un temps sense volar perquè el personal d'aviació havia fet 3 dies de vaga per demanar millora salarial. Sí, era per això, no perquè hi hagués un temporal,
77,
que també podria ser, el 77. Les negociacions amb l'administració anaven a bon port, però el conflicte encara no estava del tot solucionat i el personal aeri no descartava tornar paralitzat tots els aeroports espanyols si al final el Consell de Ministres exacte no acceptava les seves peticions. Però, ei, no era l'únic pollastre laboral en el qual s'estava enfrontant el govern central. De fet, tenia més vagues en marxa per tot el país. En tenia un repertori, per anar escollint. Per exemple, el personal sanitari dels hospitals de Madrid, gestionats per la Seguretat Social, també s'estaven manifestant per millores salarials. Els repartidors de gas butà també reclamaven a les distribuïdores de gas poder-se quedar amb 26 pessetes de cada botella entregada. Els gremi de penedès de Huelva també estaven en vaga. El personal del Ministeri d'Obres Públiques també estava en vaga, perquè volia més que el personal eventual passés a ser fixe i que cobressin els pagaments extres endarrerits. Bé, tal, només faltava que el president de l'Estat del moment. Digues que s'anava a vaga per estrès, per masses vagues, i tindrem tot el país en vaga.
Però traient el butano, estem allà mateix, eh?
Sí, no canvia. I el butano, alguns, igual. Vull dir que, va, i els que també estaven enfadats, però encara no estaven en vaga de moment, eren els enginyers dels ascensors. I és que el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya demanaven als partits polítics catalans que canviessin els ascensors sense porta, aquells que hi havien abans, per ser extremadament perillosos, sobretot pels nens i nenes, els més petits de la casa, que consideraven que allò era una espècie de muntanya russa low cost. El reglament preveia que fins a l'any 1980 encara es podien fabricar aquests ascensors sense porta, i a partir del 1980 només es podrien arreglar els que s'espallessin. No es podrien fabricar, però sí que es podrien arreglar. I els enginyers industrials catalans havien posat el crit al cel, deien que això era massa tard i, a més, que no era un problema tècnic poder canviar els ascensors sense porta en porta, sinó que era un tema econòmic i demanava a la Generalitat que subvencionés aquest canvi.
Perquè has de canviar l'ascensor o li pots posar una porta a l'ascensor?
Entenc que era una cosa més senzilla com aquesta i per això deien que no era un problema tècnic, sinó que era un problema de diners. I a la província de Tarragona, els cotxes patien una estranya afectació. I és que en els últims dies, mig centenar de cotxes de Reus, Tarragona, Flix, Gandesa, Tortosa i Amposta estaven caient com mosques.
Oh, carai, ai.
Així, aleatòriament.
Però què passarà?
Els tallers mecànics es veien desbordats davant l'arribada de tants cotxes de diverses marques.
Què passa?
Es eren diferents, eh? Tots espallats i no sabien què estava passant. El diagnòstic... Sí, no, estrany. El diagnòstic, però, de tots els cotxes era exactament el mateix.
És estranyíssim.
Motor espallat amb les vàlvules i les guies de les vàlvules torçades.
Déu-n'hi-do.
I alguns pistons trencats. A poc, els mecànics van anar posant fil a l'agulla i lligant caps.
Molt bé.
Primer de tot, tots els cotxes havien acabat de posar benzina 96 octans.
Ai.
Segon, tots els cotxes havien sortit a les estacions de servei CAMSA.
Ai.
Ep, tercer, CAMSA es mantenia en silenci quan se'ls preguntava què passa, què hi ha aquí. Perquè preguntaven en castellà.
Què hi ha aquí?
No entiendo el castellà.
Què hi ha aquí, eh?
Tot eren pobles de Catalunya, però a CAMSA li deien què hi ha aquí. I si sumes els 3 punts, A, B i C, tots feia pensar que CAMSA havia posat un colorant a la gasolina que provocava un engarrotament de les vàlvules i les guies.
Ostres.
Cuidado misteri. Caso cerrado, senyoria. Ja està.
Com?
Ja està. Vull dir, aquí vaig ràpid, perquè no podem estar 3 dies amb el caso.
Home,
dels
havies mantingut l'atenció molt amunt.
Ho has vestit molt bé.
I ho has esmentit molt ràpid.
Total, CAMSA es va equivocar. Li va fotre un colorant que no tocava. Però i els cotxes
colorant? Feien. Ja em dirà. O sigui, la gasolina no la veu ningú. Per què poses un
colorant? Exacte. No és Coca-Cola, que
no
sí que fa que sigui ben fosca. Una benzina...
En fi, nois, acabem amb els Estats Units perquè el Col·legi de Metges
acabem
i el d'Advocats demanaven la despenalització de l'ús de la marihuana. I l'estaven demanant i encara no ho han aconseguit. Els dos grups professionals feien una crida conjunta perquè asseguraven que havia arribat el moment de flexibilitzar les lleis i regular el consum de la marihuana i evitar-ne així també el tràfic il·legal. La decisió de metges i advocats nord-americans es basava en el fet que, segons ells, es demostrava científicament que la marihuana no era nociva per la salut i que les lleis que regulaven el seu consum eren tan diferents en els 50 estats
que
els advocats anaven tots bojos per poder tenir criteris a l'hora de quan hi havia un judici o alguna cosa a defensar el tema.
T'imagina't que vius en un poble, a frontera amb un altre estat, i amb una llei totalment diferent, no t'hi entens, desgavell.
I a més, que com que hi havia tràfic il·legal, passem d'aquest estat a aquest estat.
Ja
ens en toca 5, han passat per 5 estats, mana de Déu quin mal de cap tinc, com que sóc advocat.
No sé, ni quart ni hores.
Ni quart ni hores van dir, legalitzem-la, i estaven en aquesta batalla.
Doncs, Candela, moltes gràcies per aquestes notícies vintage.
A tu.
Del 15 de novembre.
De 1977.
Marxem a publicitat, però abans necessitem saber qui farà la digestió avui, la Harker.
Ai, que em poso nerviosa, eh?
Està acabant de digerir, espera.
No, que farem la digestió amb Manuel Sant Romà, que és professor de matemàtica aplicada a la Universitat Rovira i Virgili, president del Cívic IEI.
Ai.
Bueno, és que parlarem d'un tema molt important. Parlarem de loteria.
Ho estàs enfocant molt bé.
Ai.
Parlarem de loteria, ei. No us ho perdeu.
Ei, que no toqui, eh?
No us ho perdeu.
Va, després de la publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
En dos minuts ens situem a un quart de quatre, Jarque, sí. I necessitem saber, doncs, justament, més informació sobre aquesta notícia. I és que, a veure, ja sabeu que la intel·ligència artificial ha entrat amb molta força a les nostres vides i té virtuts i aplicacions increïbles que encara, la veritat, no som capaços d'assimilar, no? I avui ens preguntem, però és prou potent com per predir aquesta intel·ligència artificial el número guanyador de la loteria de Nadal?
Aquest és el tema. Per cert, el número suposadament guanyador d'aquest any, de la grossa de la loteria de Nadal, Mercè, és el 03695.
Això ho diu la intel·ligència artificial.
Això ho diu l'experiment que ha resultat de preguntar-li, doncs, el ChatGPT. La resposta està basada en l'anàlisi estadístic que aquesta tecnologia ha fet de tots els sortejos nadalencs que s'han fet fins ara, i en són 210. No cal que busqueu, abans ho dèiem, perquè doncs les butlletes amb aquest número es van acabar en poques hores, perquè és un clàssic. Doncs si la intel·ligència artificial resulta que ho ha de saber tot, doncs preguntem-li quin serà aquest número i el comprem. Per valorar la veracitat d'aquestes prediccions, és un plaer saludar aquesta hora el Manuel Sant Romà, que és professor de matemàtica aplicada a la Universitat Rovira i Virgili i president també de Cívica IEI. Manuel, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. A veure, no sé si tu ets una d'aquestes persones que s'ha comprat la butlleta amb el 3.695 o no confies en aquest poder de predicció de la intel·ligència artificial?
No, és que no hi confiï, és que no el té... Bueno, no el té en aquest cas, diguem-ne. O sigui que la intel·ligència artificial pot fer moltes coses, però precisament pot fer coses, diguem-ne, estadístiques, endevinar coses de probabilitat en funció del context... però endevinar quin número sortirà per Nadal, vull dir, sortirà aquest o qualsevol altre. O sigui que la probabilitat de que surti aquest número és la mateixa de qualsevol altre.
Val.
No.
Val. Clar, dèiem que doncs, aquesta intel·ligència artificial s'ha basat en les prediccions d'aquests 210 sortejos nadalencs que s'han fet al llarg de la història. Tu t'imagines que finalment sortís efectivament aquest número, el 3.695? No sé què implicaria això i si hauríem d'aturar en sec els sortejos o la manera com es fan aquests sortejos.
Bueno, primer implicaria que la gent que sentís això i es comprovés diria aquest tio que ha parlat és idiota, diguem-ne, no?
No passarà, Manuel.
I després el següent que implicaria és que no pot ser. no és que no pot ser que se surti aquest número, sí, però també te'n dic un altre, el 23.472.
Clar.
Va, correu a comprar-lo. Jo dic que no, la intel·ligència artificial no pot predir. Pot predir, per exemple, coneixent el temps que ha fet, i molts mapes del temps i tal, i tenint en compte que sap que per Nadal fa un temps tradicionalment i tal, pot predir més o menys la temperatura que farà, però amb una certa probabilitat. Però algo que és aleatori, purament com tirar una moneda a l'aire. En lloc de tirar una moneda a l'aire, tira una moneda de 100.000 cares, que és el que és el sorteig de la loteria, no? Uh-huh. És una moneda que en lloc de tenir dues cares no té 100.000. Pot sortir qualsevol cosa, independentment del que hagi sortit abans. I això són matemàtiques pures, eh? Hi ha un teorema matemàtic que diu que és així. Per tant, la intel·ligència artificial aquí sap tant com els humans. És a dir, no en sabem res del que sortirà per Nadal.
Tan intel·ligent no és potser aquesta intel·ligència artificial, perquè potser el més intel·ligent precisament hagués estat dir doncs que no ho sap, no? Que això no es pot predir, Manuel.
Exacte. Fixa-t'hi. No, però ho has dit molt bé. És a dir, una de les coses que ha de millorar la intel·ligència artificial és saber quan ha de dir que no ho sap. Perquè està preparada, aquestes eines, el ChatGPT i similars, estan preparats per sempre dir alguna cosa. És com un nen petit que és prou intel·ligent com per, si no sap una cosa, se la inventa. I en lloc de dir no ho sé, s'ho inventa per quedar bé, diguem-ne, no? Bon, quedar bé no, perquè està preparat així, l'algoritme està preparat així.
Perquè sempre deu haver de donar alguna resposta, no? És allò de no accepto un no per resposta. Doncs això també s'ho aplica a la intel·ligència artificial, Manuel.
El que tu dius, no val allò d'error 404. No, en aquest cas no entra. Sempre diu alguna cosa. I esclar, aquest algú pot estar molt equivocat. I en aquest cas, dir que el sortirà aquest número, sí, bueno, és com no dir res.
Esperem, Manuel, que no surti, eh? Esperem que no sigui aquest 3.695, que com tu dius, eh? Té tantes probabilitats de sortir com qualsevol altre número.
Però com que dius que ja està venut tot, en tot cas ningú em podrà acusar de dir.
Exacte, d'influenciar cap jugador. Manuel, ara també parlant del tema de probabilitats, sí que és veritat que molts cops a pel·lícules doncs es veu no gent estudiant doncs, els casinos, les formes que tenen o els números, no? Per exemple, la ruleta, quantes vegades la bola cau en una casella, el blanc, el negre o el vermell. No sé si amb aquest joc potser de probabilitats la intel·ligència artificial sí que hi té alguna cosa a dir, i en aquest cas més veraç.
Sí, aquí sí, però de fet aquesta gent estan molt perseguits en els casinos, perquè clar, tu a base d'una observació sistemàtica en un casino pots arribar a veure doncs, determinats, per exemple, uns grupier tindrà més força, o sigui, no és totalment aleatori, no és com la loteria, que és o sigui, 100% aleatori. En el casino, en la ruleta en particular, la forma com es tira la bola i totes aquestes coses fa que amb el temps puguis anar observant determinats patrons. I aquí sí que la intel·ligència artificial pot ajudar una mica. I aquí s'han fet, no diria que s'han fet fortunes, però hi ha hagut gent que ha fet molts calés i, de fet, estan perseguidíssims, per lo que jo sé, en els casinos, quan observen que algú està observant massa, el poten fora. O sigui que... Però això és una altra cosa. És a dir, és la no aleatorietat total, diguem-ne, que la probabilitat de que surti un número o altre en una ruleta determinada i amb un grupier determinat no és la mateixa que surti el 32 que no que surti el 14 o el 12. Però això necessita molta observació i molta feina, també. No regalen... No és allò de dir, sortirà aquest, compro i em faig ric, ni de conya.
Bueno, en qualsevol cas, no? Per la gent que potser va per primera vegada a jugar al casino, sí que els hi pot ser d'una mica d'ajuda, doncs també tenir una segona opinió, en aquest cas, de la intel·ligència artificial. Manuel, per cert, tu ets professor de matemàtica aplicada a la Universitat Rovira i Virgili, també president del CIVI-CAIE, que ara en parlarem. No sé si tu en fas ús d'aquesta intel·ligència artificial en el teu dia a dia, perquè no s'ha qüestionat en molts aspectes doncs, fins a quin punt aquesta intel·ligència artificial potser està present en aspectes de la nostra vida que potser èticament no estan del tot ben vistos. La fa servir, tu, la intel·ligència artificial?
Ni tant. Forma part de la meva vida diària, sí. I estic impressionat. Penso que és una revolució, és la revolució tecnològica més gran de la història de la humanitat. O sigui, no ens ajudarà a fer-nos rics predint el que sortirà de la loteria, però sí pot ajudar a les empreses, pot ajudar els individus, i ens ho han de prendre molt en sèrio, perquè també té molts riscos, però moltíssimes oportunitats. Per mi és algo que jo no pensava que veuria en la meva vida, una revolució tecnològica d'aquest nivell. Sí, ho faig servir cada dia, evidentment.
Ara també parlàvem, o l'altre dia comentàvem aquest summit que hi va haver, doncs, que tants països no van posar una mica en entredit doncs, o posaven a la llum aquests riscos de la intel·ligència artificial. Tu creus que està justificada aquesta actitud de també veure alguns aspectes d'aquesta intel·ligència artificial com una amenaça? Manuel?
Està justificat ser prudent, però no tant des del punt de vista individual. A veure, clar, si un té tendència a creure en coses rares i en sectes i tal, doncs, clar, però vull dir que és absolutament inocu per un individu. No és inocu per la societat, perquè és evident que això canviarà el treball, les relacions laborals, canviarà fins i tot l'economia, canviarà la societat. Però a nivell individual, dintre de... Igual que, a veure, la majoria dels nois i noies, pues, tenir un telèfon mòbil no els hi causa problemes, però pot haver-hi gent que li causi problemes, m'entens? I en aquest sentit, doncs, la intel·ligència artificial jo crec que és inocu. I jo crec que els governs s'haurien de preocupar més per donar una imatge positiva que no per alarmar la població. És a dir, la feina dels governs, precisament, és regular... I la feina dels governs hauria de ser promocionar que se'n fes un bon ús d'això i que en els col·legis s'integrés i que en la salut s'integrés i posar-hi diners de tots perquè això sigui per el bé de la humanitat, de la societat i de les persones.
Clar, interessant, el que tu comentaves ara, Manuel. Em pregunto si realment estem preparats per aquesta revolució que tu bé apuntaves, que és la major revolució tecnològica doncs, de la història, no? Parlant de govern, tant el govern, ara també que estem veient avui alguns discursos de polítics, no, aquell congrés, no sé si els governs, tant els governs com la societat, estem preparats per la irrupció d'aquesta tecnologia dia, no? Que també té tants, bé, té tants aspectes o tantes, en genera tantes qüestions ètiques, també.
No estem preparats, vull dir, no, però no hauria de passar res perquè ningú, diguem-ne, ningú s'ho esperava. O sigui, ningú s'esperava que això arribés al carrer perquè va ser una decisió d'una empresa que jo crec que al final és una decisió que ens... els desenvolupaments de la intel·ligència artificial passaven independentment de que la gent ho sapigués o no. Però ara que ho sabem, el que és important és que la societat s'arribi a donar compte de lo que hi ha, de lo que tenim entre mans. Els governs estan despistadíssims i la societat s'ha de, diguem-ne, s'ha d'organitzar i ha d'exigir que aquesta tecnologia no estigui només en mans d'uns quants, que van fer molts calés amb la revolució digital i els noms dels quals ja els coneixem, els Google, els Microsoft, tots aquests, sinó que sigui algú que sigui de tothom i per tothom, eh? Mm-hmm. Això hem fundat aquesta...
Això és complicat, democratitzar aquest tipus de tecnologies, estarem d'acord, Manuel, que no sé si agrada als que les han creat.
Molt, és molt complicat, però bueno, però per això estan les revolucions, també, perquè el poble digui la seva, no? O sigui que...
Veurem.
Espai d'oportunitats, també.
Molt bé, vosaltres també dieu la vostra, Cívica IA. De fet, tu n'ets president, aquesta associació que pretén, doncs això, apropar la intel·ligència artificial a la societat civil. No sé, ens podries explicar una mica en què treballeu, quins aspectes treballeu en aquest projecte de Cívica IA?
Bueno, nosaltres la raó de la nostra existència som un club, diguem-ne, un club de persones, una associació d'entrada lliure i, a més, amb quota zero, que estem preocupats en el bon sentit de la paraula, perquè la intel·ligència artificial sigui realment una eina pel bé de les persones. Aquesta seria la definició. Llavors, què fem? Doncs, per exemple, ara estem preparant cursos de formació. Cursos vol dir formació general, no? Informació, formació general per col·lectius professionals, per metges, per advocats, per economistes, perquè això afecta a tothom, per periodistes, clar, per polítics, per tothom.
Sí, sí, i tothom li toca el rebre. O se'n pot beneficiar, depèn de com tu miris.
Exactament, per explicar-los de què va tot això, quines oportunitats i quins riscos té específicament en la seva professió i que tothom se'n vagi a fer conscient. O sigui, la nostra diguem-ne, primer motiu és, entre cometes, l'evangelització, no? L'evangelització de que això és una tecnologia que està aquí per quedar-se, és la més poderosa de la història de la humanitat, com creiem molts, i que cal que ens ho prenguem en sèrio i que treballem perquè això sigui pel bé comú.
Manuel, ara obrim l'ordinador i li preguntem al ChatGPT, doncs si Sánchez demà serà investit president, el que ens contesti, hem de confiar en aquesta resposta o també ho hem de posar en dubte?
No, perquè serà políticament correcta, cosa que és molt bona, i en canvi no vivim en una societat políticament correcta, per el que es veu, no? Per tant, segurament que no es mullarà, quan tots sabem que sí que serà investit, no? No cal ser gaire intel·ligent.
Però... Molt bé. Crida l'atenció que amb això sí que doni una resposta coherent, no? I amb el número de la loteria que comentàvem abans, doncs s'hagi mullat i segurament hagi ficat la pota.
Sí, són les coses de... Bueno, no és que hagi ficat la pota, simplement s'ha llançat la piscina. Vull dir, com podria fer jo mateix ara, ja t'he dit. Abans t'he dit un número, doncs ara te'l canvio. Sortirà el 73.200.
Mira, me l'apunto. 73.200, Manuel. Que sàpigues que si surt tindràs un problema, eh?
Mira que si surt la meva dona me fotrà una bronca per no haver-lo comprat.
Manuel Sant Romà, professor de matemàtica aplicada a la Universitat Rovira i Virgili, president també d'aquest Cívica IA. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i també per la teva predicció, eh?
A vosaltres, moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas?
Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 PM. Els caps de setmana descansem. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my.
Vinga, que amb el senyal als orells arribem al punt de 3:45 de la tarda. Quan entres a la UCI, la unitat de cures intensives per visitar un familiar o bé un amic molt proper, ho fas de forma controlada. No hi pot entrar qualsevol, només el personal mèdic qui té lliure circulació. I ara també, des de fa pocs dies, a l'Hospital del Mar hi tenen accés la Vida i la Lu. La Vida i la Lu. Són dues gossetes, que són dues gosses, que formen part del programa de teràpia que han posat en marxa l'Hospital del Mar i la Fundació Affinity, que treballa per millorar el benestar emocional dels pacients. Avui volíem fer una trucada a en Jaume Fatjó, director de la càtedra de Fundació Affinity Animales i Salut a la Universitat Autònoma de Barcelona, que diria que ja ens escolta. Jaume, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Molt bé, Jaume, gràcies per atendre la trucada al Fabricació Pròpia. Jaume, gossos a la UCI per millorar el benestar dels pacients. Estem parlant d'una iniciativa pionera, oi?
És una iniciativa... S'havia fet una iniciativa a l'hospital el 12 d'octubre, però amb una UCI infantil, i sempre, fins on nosaltres sabem, sí que es tracta de la primera UCI de tot l'estat que incorpora de manera, de manera sistemàtica i de manera continuada el gos de teràpia com un suport a persones adultes que estan a la unitat de cures intensives.
Mm-hmm. Amb quin objectiu ho feu, Jaume?
Mira, la companyia, la interacció amb la Lu i amb la Vida, l'objectiu fonamental que té és donar suport emocional, donar suport en un moment en el que, quan estem en una unitat de cures intensives, ho passem molt malament, estem molt lluny o molt separats dels nostres, i en aquell moment precisament és on el contacte amb l'animal ens ajuda a fer front a aquesta situació d'una manera més efectiva.
Uh-huh. I en què consisteix aquest programa? Explica'ns una mica, Jaume, quanta estona hi estan, la Vida i la Lu amb el malalt, i quants cops a la setmana?
Mira, en principi es fan dos trobades o dos sessions, dos períodes de sessió setmanal, on ja diguéssim que les gossetes visiten la UCI dues vegades a la setmana, però sí que és veritat que cada una d'aquestes visites, el temps que poden estar amb cada pacient és molt controlat i és molt limitat, és aproximadament, doncs, perquè varia molt, però estaria al voltant del quart d'hora, dels 20 minuts. El motiu, doncs, una mica tu ja ho anticipaves abans, és que la UCI és un espai on precisament arribem quan necessitem molta atenció mèdica perquè tenim un problema o un procés mèdic complicat i, per tant, en aquest moment ho hem de fer, o la visita dels gossos ha de ser molt controlada.
Uh-huh. Clar, què es pot observar en el pacient, Jaume, ara que ho heu portat a terme, no?
Mira, una de les coses més importants o una de les característiques també diferencials que té el programa és que a l'hospital no només té la convicció de que el programa de teràpia ajuda els pacients, sinó que volem mesurar-ho, i volem mesurar-ho de manera objectiva. Responent a la teva pregunta, el que volem és veure a partir del que ens diu la persona, però també a partir del que ens diuen els terapeutes i d'allò que canvia amb la fisiologia de la persona, com precisament impacta el contacte amb l'animal. Si penses, per exemple, en la reacció que té la pròpia persona, doncs també pensa que és molt variada, depenent de qui parlem, no? Però per dir-te algun exemple concret, doncs veus immediatament un somriure, una que la persona intenta acariciar el gos, intenta establir contacte amb ell. També, doncs, per exemple, puc dir d'una de les pacients que va rebre la visita fa 2-3 setmanes, on bueno, el que deia aquesta persona és: ai, doncs, escolta, jo tinc dos gossos a casa, els trobo moltíssim a faltar, i estar amb elles, doncs, m'ha fet retrobar d'alguna manera una mica amb ells, no?
Wow.
I l'experiència és molt diferent, però en qualsevol cas el que tu veus és que la persona immediatament activa emocions positives, i això també ajuda a que les emocions negatives es redueixin, quedin més contingudes. Això és el que tu veus en el pacient i el que et diu el pacient, però és que pensa que, com et deia abans, els terapeutes també ens ho diuen, això. Ens diuen que veuen que la persona, doncs, millora el seu estat d'ànim. I una cosa molt interessant, i és que els propis terapeutes, i aquesta és una de les coses que un dels fets que més ens han sorprès, no, del programa, és que els propis terapeutes són els mateixos els primers als quals els hi veus un somriure, no, quan arriben les gossetes. Quan et parlo de terapeutes em refereixo, doncs, tant al personal de medicina com al personal d'infermeria. I veus que també, doncs, milloren d'alguna manera el seu estat d'ànim quan arriben, diguéssim, la Lu
i la vida
a la unitat de cures intensives.
Perquè la Lu i la vida són gossos educats especialment per fer teràpia, no, Jaume?
Sí, exactament. A veure, sobretot pensa que aquest programa és un programa, el seu objectiu fonamental és el suport emocional, és a dir, és simplement la presència. No cal que el gos faci cap cosa especial, és simplement el fet de poder estar amb el pacient i de poder tenir interacció amb el pacient. Però, clar, perquè això passi, doncs ja pots imaginar-te que aquestes gossetes en particular, però qualsevol gossa de teràpia en general, han de tenir un temperament molt tranquil, molt sociable, capaç d'estar i d'estar amb calma en un ambient complex, en un ambient complicat com és, per exemple, una unitat de cures intensives. És a dir, que sobretot l'element fonamental és que tinguin un temperament molt, 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 molt estable, són tranquil·les, són sociables, i a més, evidentment, com deies tu, han estat ensinistrades, doncs, per tenir un comportament impecable.
I vau anar a buscar la vida i la Lu en protectores que ja tinguessin aquestes característiques especials?
No són gossos, és a dir, el gos de teràpia, contràriament al que de vegades es pensa, no ha de ser d'una raça determinada, no ha de ser un gos ni comprat, no ha de ser un gos comprat, és a dir, el que importa és l'individu.
Vale.
El que importa és l'individu i com és i com se l'ha educat. I pots tenir gossos de teràpia fantàstics, que hagin vingut, per exemple, doncs, d'una protectora, que hagin estat en un moment determinat abandonats. És a dir, el que importa, com ens passa a nosaltres, en certa manera, és l'individu.
Jaume, ja per anar acabant, perquè estàvem... Bueno, o sigui, us aplaudim, enhorabona, per aquesta iniciativa. De debò, sempre anem amb el Jaume Fatjó, que és director de la càtedra de Fundació Affinity Animales i Salut a la Universitat Autònoma de Barcelona. S'ha engegat aquesta iniciativa, no? Gran iniciativa de portar la vida i a la Lu dos gossos terapèutics de l'Hospital del Mar. Els beneficis són quantificables, entenem. Jaume, intentareu que el projecte s'expandeixi a altres hospitals, o si teniu coneixement que hi hagin altres hospitals interessats en treballar en aquest programa?
Sí, el que volem, de fet, i quan ara parlaves de l'avaluació, una de les coses finalment que volem fer és que aquesta demostració de l'eficàcia es faci també a partir de com et deia abans, de canvis, dels canvis fisiològics que experimenta la persona. I llavors, en aquest sentit, tenim la col·laboració del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, i el que volem precisament és que, mitjançant aquesta demostració dels beneficis, pugui aquest programa constituir un referent, un exemple, un model que, com tu dius, es pugui exportar per suposat, altres hospitals, altres unitats de cures intensives. Però un dels reptes més importants que té ja des de fa anys la teràpia assistida amb animals, qualsevol forma de teràpia en general, és demostrar de manera científica, de manera objectiva, que tot allò que veiem i tot allò que percebem, que efectivament es pot mesurar i es pot traduir en una millora real.
De fet, esteu recollint aquestes mostres de saliva als pacients, si no m'equivoco, no, Jaume?
Exactament. El que es fa és que s'agafa una petita mostra de saliva, que és un sistema doncs, que no és invasiu, que permet mesurar abans i després de la interacció amb el gos determinades substàncies que poden estar a la saliva i que són un reflex indirecte d'allò que et deia abans, de si estem en un estat emocional positiu o si estem en un estat emocional negatiu. Llavors, veient com la composició d'aquesta saliva, com les substàncies que estan en aquesta saliva canvia abans i després d'establir contacte amb el gos, podem mesurar quin ha estat l'impacte de la interacció amb la Lui i amb la vida.
Jaume Fatjó, moltíssimes gràcies de debò per haver-nos explicat aquest gran projecte a l'Hospital del Mar de Barcelona. Gràcies, Jaume, una abraçada ben forta.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
I justament, mira, quan falten 5 minuts per arribar a 3:15, en aquests moments ja està parlant Núñez Feijóo, s'ha reprès aquest debat d'investidura Pedro Sánchez. En el punt informatiu ens posaran al dia els serveis informatius de tot el que ha dit Núñez Feijóo, però ara sí que al Fabricació Pròpia us haig d'explicar una cosa. Perquè us vull parlar d'unes emprenedores catalanes que fan una selecció especial de 7 mels per 7 emocions. Es diuen Chacramel. Elles el que fan són 7 varietats de mels gironines, puríssimes i artesanes, i cada mel, diguéssim que en funció de les seves propietats florals, està vinculada a una emoció. Per exemple, i que no se m'oblidi, són unes mels que ens ajuden a carregar aquesta energia emocional que tenim. Com us deia, per exemple, la mel de romaní, doncs ens porta seguretat, la d'alzina, autoestima i confiança, la del castanyer, intuïció i perspectiva, molt necessària avui al Congrés dels Diputats, i la de taronger, reconexió i sabidoria. Venen presentades en unes caixes precioses, xulíssimes, amb mandales de colors, amb el que també es treballa doncs, aquesta cromoteràpia. Ara, que s'apropen les festes de Nadal, doncs potser podria ser un regal perfecte per desitjar bones intencions a aquelles persones que més estimem. Ara ja podeu regalar felicitat, seguretat, autoestima i tot això gràcies a Chacramel. Recordeu, 7 mels per 7 emocions i a on les podeu trobar? Fàcil, el vostre regulari de confiança als espais de teràpies també. Si voleu saber-ne més, podeu visitar el seu Instagram, que és @chacramiel, o la seva web chacramiel.com.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que en dos minuts ens situem a 3:45 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia, Fabricant la Tarda amb tu, aquesta tarda de dimecres 15 de novembre. Si és dimecres, hem de saludar l'Aixa Miró. Aixa, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bona tarda, Mercè. Ja encantada d'estar aquí.
I nosaltres que estiguis aquí al Fabricació. L'Aixa ve cada 15 dies, els dimecres. Ens presenta iniciatives molt interessants de l'àmbit social i avui crec que viatjarem lluny.
Ben lluny.
Cap a on anem?
Cap al meu país, com no. Escolta, doncs avui farem una... anirem a veure, a parlar d'un tema que moltes vegades ens passa desapercebut, però que és preocupant, és alarmant i global, ens passa tot arreu, no? I ho farem de la mà d'una dona meravellosa que ens aporta aquesta... ens aproparà a aquesta realitat i que donarà veu a gent que ho pateix i, sobretot, als més desvalguts, no? Les dones i els infants. La nostra convidada d'avui és una dona que té el do de la paraula i ella sensibilitza amb això, sobretot el tema de la Índia, i està lluitant i donant empenta a tots aquests projectes que té, que avui ens explicarà. I es presenta amb aquesta música. Molt maca, que sí.
M'agrada.
Però és perquè és un dia molt especial, és que fa dos dies...
M'agrada.
Sí, fa dos dies vam celebrar el Diwali, la festa de la llum de la Índia. És com el Nadal de la Índia.
Val.
I doncs avui és que estem...
I avui arriba llum a l'estudi,
arriba llum,
eh?
Sí, sí, sí.
De fet, avui encara la...
encara celebrem, sí, sí, sí.
Mira, l'estem escoltant. És la Isabel Martínez Luna, no? Membre de sí, Sorpreses de Bombay, no? Això.
Hola. Doncs la Isabel la forma part de l'equip de Sorpreses de Bombay des del juliol del 2010. Mm. És llicenciada en Ciències Polítiques de l'Administració per la Universitat de la Pompeu Fabra de Barcelona i està especialitzada en l'anàlisi comparada de polítiques migratòries i de no discriminació. Professionalment s'ha orientat en l'àmbit de la comunicació i és activista i en defensa dels drets humans. Ha estat col·laboradora, coordinadora de l'informe anual i responsable de comunicació de Sorracisme a Catalunya i també ha representat a Sorpreses de Bombay, a la junta de FEDE.cat, organitzacions per la justícia global i com a vocal de la comunicació. Aporta el capdavant del Departament de Comunicació de Sorpreses de Bombay des del 2010, és nascuda aquí, a Barcelona, el 1979, i és mare d'una nena. I és molt activista i molt activa a l'AFA de la seva escola.
També. Això és important,
És important. És important,
home, és important perquè li poses moltes hores.
I tant. Benvinguda, Isabel, com estàs?
Molt bé, molt contents de que ens hagueu convidat per poder explicar una miqueta què fem des de Sorpreses de Bombay per combatre el problema del tràfic humà que plantejaves al principi.
Començarem pel principi. Com va néixer Sorpreses de Bombay?
Bueno, doncs Sorpreses de Bombay neix de la mà del meu jefe, que és en Jaume Sant Llorente, que quan tenia 20 i pocs, per fer un break i unes vacances, li van proposar un viatge. Ell volia anar a Sud-àfrica, però la Índia era més barato i va dir, ja que me voy.
Cap a la Índia.
Sí, i ell sempre ho diu, això. I bé, va fer aquest primer viatge, No es va enamorar de la Índia. Però al cap d'un temps, poquet, va decidir tornar. I en aquest tornar va decidir, ell és periodista de formació, fer una recerca, bueno, d'algun tema per escriure un article. I va conèixer un orfenat a punt de tancar les seves portes, el que implicava que gairebé 50 nens es quedessin al carrer i passessin a ser víctimes de màfies i del tràfic humà. I va ser un clec a l'avió, tornant, va ser com... No pot ser, perquè era l'últim dia de viatge que va conèixer aquest orfenat. He de fer alguna cosa. I va començar a mobilitzar les seves amistats, no sé què, i va dir, bueno, vale, començo a buscar diners, però què faig jo amb això? I va dir, vale, l'única manera de fer-ho de manera transparent i ben feta és fer una ONG. I així ho va fer, va vendre les seves coses. Ell, en aquell moment... va creure que el millor era anar a viure amb ells i se'n va anar a viure amb ells, clar, amb tota la precarietat que això implica, que ell, si estigués aquí, també ho diria, ara segurament ho faria diferent, perquè segurament amb una casa, amb una connexió a internet, amb bon descans, podria haver aconseguit encara més coses, però en aquell moment es va creure que
era el millor. Es va llançar, va arriscar, no? O sigui, va dir, vinga, va.
Sí, sí.
És curiós, no?, com a vegades el destí, no?, on tu tries et condiciona tota la vida, et dona la... Totalment. On tindràs la teva vocació, no?
La seva vocació, i ell ho diu, la que és la seva ciutat on s'ha desenvolupat, no? I darrere d'aquest inici, d'aquest orfenat, que al cap de pocs anys ja va ser sostenible, mitjançant una escola, amb les matrícules, etc., doncs ha vingut un projecte al darrere molt més gran, que dona llocs de treball a més de 100 persones, i que ja portem doncs gairebé 20 anys i ja s'han beneficiat.
Mira, és que li volia preguntar a l'Isabel, perquè, o sigui, quants anys porteu? Perquè són risals de
gairebé
20
anys, des del 2005. Des del 2005, bueno.
Fa molts anys, per menys.
Sí, ja estem en la nostra fase d'adolescència cap a la maduresa.
Molt sí. Bona. Escolta, ja treballeu en... Perquè la gent ho sàpiga, eh? Bombai és una ciutat superextensa, som 80 quilòmetres, per tant, i treballeu en un barri d'aquells durs, no? O sigui, d'aquells...
Treballem en diferents zones, però hi ha una que és molt, molt clau, que és el barri de Camatipures, al que tu et refereixes, perquè, clar, dintre del tràfic humà hi ha moltes formes d'explotació, però la primera que vam començar a treballar és tot el tema de l'explotació sexual. I Camatipura és un dels barris de llums vermelles, que es diu, més gran d'Àsia. Llavors, allà el treball amb dones, no?, que agafin la confiança, que t'expliquin, que s'atreveixin a denunciar els casos o a trencar amb aquest vincle, no?, allà és on vam començar aquest camí que ha desenvolupat en això. Ara treballem des de la prevenció, per una banda, no? Amb les escoles que ja teníem, per evitar que les comunitats vulnerables caiguin, no?, en aquest tipus d'explotació. Treballem en el rescat de dones i treballem també en la rehabilitació. I comptem amb una casa, actualment amb 4 dones, que hem aconseguit, no? Bueno, han aconseguit elles. Nosaltres les acompanyem trencar amb aquest...
I en aquest acompanyament, aquest fet de trencar, no?, aquest silenci, no?, i lluitar per aquesta denúncia. Isabel, dius 20 anys de Sonrises de Bombai. Teniu xifres de quants infants, quantes dones heu ajudat?
Sí, nosaltres en aquests anys, en tots aquests anys, hem arribat a més de 10.000 persones, nens, dones, homes, sí, sobretot nens i dones, i en activitats puntuals d'emergència que en van fer molta pel Covid i després més de 22.000 persones. O sigui, aquestes serien les nostres xifres, però bueno, la feina per fer és enorme, eh? Vull dir, ja s'estima que 50 milions de persones al món són víctimes del tràfic humà i una de cada tres són nens. Per tant, hi ha molta... Una ciutat com Bombai es calcula, i és molt difícil de calcular, perquè per cada víctima identificada se suposa que n'hi ha 20 sense identificar. I una ciutat com Bombai té al voltant de 400.000 dones víctimes de l'explotació sexual.
És que potser no ens ho podem imaginar, però és un barri. Un barri vol dir molts quilòmetres d'extensió, dedicats casa per casa. No? És per això es diu el barri vermell. I moltes d'aquestes criatures, no?, que vosaltres agafeu des de Sonrises de Bombai, moltes vegades han de dormir, bueno, dormen a vegades, no?, a la casa amb la mare, no? I per tant, treure-les d'allà i poder-los donar una vida digna, suposo que ha de ser un canvi brutal per ells.
Sí, sí, viuen i veuen tot el que passa a casa seva i tot el que fan les seves mares, no? I trencar amb això és una de les coses que intentem, no?, realment.
Una altra cosa... Ai, perdó.
No, no, anava a dir... De fet, tenim una campanya de sensibilització...
Crec que anava per aquí l'aixar, no?
Sí? Bueno, doncs és...
No, perquè és...
Rompe con la trata, i enguany l'hem focalitzat en la figura dels nens, no? Moltes vegades les que són prostituïdes directament són les mares, que els nens també ho són, ja us ho he dit abans, però és en evitar, no?, que aquesta motxilla no l'heredin.
I, clar, això suposa també doncs, posar-vos, enfrontar-vos moltes vegades amb les màfies, no? Sí. I heu passat moments de molt de perill, i el Jaume ho ha passat molt malament.
El Jaume al principi, després la situació ja es va relaxar una mica, però sí, tenim un equip de companys meus a la Índia, que són els que fan els rescats, que bueno, han d'anar amb molta cura, no?, perquè diguem-ne que s'infiltren, no?, en diferents prostíbuls, etc. Han d'estar uns dies... Treballem coordinadament amb la policia. Us he de dir que treballem a la Índia, que treballem al Nepal, treballem a Bangladesh, i des de fa un any també aquí a Espanya, i en tota aquesta tasca és fonamental el treball en xarxa, ja us deia, amb cossos policials i amb altres organitzacions, perquè, clar, o sigui, la quantitat de diners que mouen aquestes xarxes de tràfic és que hi ha un poder al darrere molt bèstia, no? Llavors, per poder fer front, s'ha de treballar en equip.
Clar, és que això ho preguntem, no?, a l'Isabel, justament això, com, o sigui, com es lluita, què cal fer per trencar aquesta trata d'infants i de dones, perquè... No deu ser tasca fàcil, eh?
No és gens fàcil. Llavors, per una banda, per exemple, a Bombai el que fem és intentar treballar molt des de la prevenció, no?, amb els projectes que ja tenim, les escoles, els parvularis, etc., donar molta informació, i a través dels nens i també a les seves famílies, donar-los molta informació dels perills del tràfic humà. És que moltes vegades... un vídeo, per exemple, dirigit a noies adolescents sobre el paper dels lover boys, no? I moltes vegades les nenes són traficades, cauen a les xarxes per ser prostituïdes, però és que els nens els enganxen perquè sí, els que enganyen a les nenes, no? Llavors, jo et faig creure que m'he enamorat de tu...
O sigui, que això són els lover boys, eh? Exacte. O sigui, són aquests nens...
Que els obliguen, no?
Que els obliguen, diguéssim,
jo m'he enamorat de tu, no sé què, ens hem de fugar perquè les nostres famílies no ens deixaran, anem a casa de la meva tia... Sí. No sé on, i quan arriben allà el lover boy desapareix i ja quedes tancada en una habitació patint qualsevol tipus d'explotació en aquests termes.
Escolta, com podem ajudar? Va, parlem a veure. Vinga, si va. Perquè...
Podem ajudar de moltes maneres. D'una banda, jo us convido a entrar a la web sonrisesdebombay.org i des d'allà podeu fer donacions, fer-vos socis i sòcies i també participar com a voluntaris. I, per exemple, si entreu ara o al nostre perfil d'Instagram, veureu, per exemple, que totes les persones que esteu aquí a Barcelona, demà podeu anar a Ludegas a un concert, no? Hi ha moltes maneres d'ajudar. De la banda Por Fin Es Viernes.
Home.
Por Fin Viernes, perdó.
Por Fin Viernes.
Por Fin Viernes, sí, sí. I ells pues, fan un concert per quatre entitats i una sonrisa. O sigui, hi ha moltes maneres de col·laborar.
Tot i que demà és dijous, el grup es diu Por Fin Viernes.
El grup es diu Por Fin Viernes i demà dijous, a les 9 del vespre, a Ludegas, a Barcelona... 15 euros l'entrada al concert.
I també hi ha aquesta opció, que a mi també m'agrada, que a vegades això bastant de bòlit amb la vida, que no et dona temps d'anar al concert, però dius, és que hi ha una fila zero, podem col·laborar d'alguna manera.
Mira, en aquest concert no hi ha fila zero, però sí que podeu entrar i, com us deia, a la nostra web teniu l'oportunitat de fer donacions per la quantitat que cadascú consideri. O sigui que hi ha moltes maneres de col·laborar.
Doncs està molt bé. Anirem al concert, potser?
Potser. I si no, col·laborarem.
Jo us ho recomano.
Val la pena. Els projectes de Sonrisa són meravellosos i coneixent el Jaume i tota la gent, com la Isabel, no?, que treballen, és fantàstic. També tenim un altre programa, que és un projecte, que és el de l'emergències de Nepal, no?, que justament hem
patit. Això comentàvem, no?, al principi. Estem impulsant projectes de lluita contra el tràfic humà també a Nepal i just aquesta setmana pues, va haver, no, el divendres passat, el terratrèmol. Què passa? Doncs nosaltres estem més a Katmandú, però com és les festes del Diwali, hi havia noies que s'havien traslladat a les zones més rurals a veure les seves famílies. Llavors també teníem comunitat afectada en aquestes zones i hem fet una campanya de captació de recursos per enviar el més bàsic, perquè eren persones que es van quedar sense casa, havien de dormir al ras, no tenien res, no tenien menjar amb nadons, etc. I bueno, aquesta setmana ja també vam poder publicar que ja havien començat a arribar les ajudes i si també quan algú entra a la web pot veure també com fer les donacions perquè encara seguim recaptant per ajudar en aquesta emergència del terratrèmol.
Ja veus quantes coses
Déu
per fer.
Sí. I a part és que, mira, que gràcies per dir-ho, Isabel, i això per convidar la Isabel de Sonrisas de Bombay, perquè és importantíssim, no? Perquè amb tot el que passa al món, moltes vegades, per exemple, el terratrèmol de Nepal, que nosaltres en vam parlar aquí al programa, però clar, en parles
se'ns
un
oblida,
dia...
Se'ns oblida,
i
ja perquè passen moltes
passa
coses.
I passa aquest dia i desapareix, no? Com si no existís, no? I gràcies a entitats com la vostra, el que feu, no?, és justament aquesta visibilitat. No? Que és el que es necessita ara mateix.
Bueno, és el que intentem i també d'estar compromesos, no?, amb la tasca que fem a les zones on estem i de poder fer pues, això, una intervenció global de la mà de les comunitats i amb el suport de les persones que s'impliquen.
I ara, el Jaume on està ara?
Ara, avui, a Madrid.
Avui.
Ara, el tenim voltant pel món, eh?
A Madrid.
Avui a Madrid.
Sí,
no mires que el tenim al Congrés.
No el tenim al Congrés. No.
Que encara farem aquí una connexió
rèiem amb els companys perquè a mi aquí hi ha dies i teniu que anar avui, però tenim una oficina a Madrid i llavors avui tocava reunió allà, havia estat...
Clar, perquè, com us organitzeu, no? Perquè tota aquesta feina les fa des d'aquí, des de... També, òbviament, des de Mumbai.
Aquí, els equips, als diferents llocs on desenvolupem projecte, clar, a Mumbai superconsolidat, perquè són els meus companys, no?, de fa... són els primers i allà va néixer tot. I després en aquests llocs que us dic, no?, Bangladesh, Nepal, també treballem amb equips que estan allà, i aquí tenim una oficina a Barcelona, una oficina a Madrid, som poquets, aquí, som 6, igual m'estic deixant algú, però bueno, som poquets, i després comptem, per sort, amb grups voluntaris, evidentment a Barcelona i a Madrid, però a diferents ciutats on no tenim presència, diguem-ne, de personal remunerat, però sí que tenim doncs, persones implicades que fan esdeveniments, conferències, que ens ajuden, no?, a arribar a més persones.
des d'aquests 20 anys que existeix Sonrisas de Bombay, com ha evolucionat tot plegat? O sigui, tu creus que hi ha hagut un canvi a la Índia o estem al mateix punt de partida?
Mira, és que si em preguntes això, la reflexió que jo faig a vegades és que jo me'n recordo quan vaig començar Sonrisas i tenia la sensació... Bueno, no tenia la sensació, no? Analitzaves com la situació de l'estat de benestar a la Índia i hi havia com una diferència. I la meva lectura en aquest sentit és una mica negativa perquè trobo que en coses, si parlem de pobresa... aquesta, no, desaparició de la classe mitjana, no? Aquestes persones que tenen una feina, i jo me recordo que en aquell moment per mi llegir que algú tenia una feina, jo què sé, de cambrer en un molt bon hotel, però que havia decidit viure al carrer per pagar la universitat del seu fill, per mi era un xoc, no? I això és el que passava a Bombay. I crec que ara aquí ens passen més situacions d'aquesta mena. O sigui, que, bueno, com aquesta globalització té coses positives, doncs com ja et dic, es pot fer front a un problema global com és el tràfic humà, però també bueno, hi ha una precarització global també bastant important. Clar, han estat anys que hem passat diverses crisis, no?
I tant, això és veritat. Però bueno, feu una feina fantàstica, de revolució.
No vull acabar amb aquest to negatiu. No, perquè tu em preguntaves per la Índia.
No, però és interessant, també.
No, perquè és una cosa que, bueno, clar, abans notava més distància i ara veig més proximitat, però també és veritat que a la Índia sí que... No, o sigui, i a més amb les comunitats amb les que treballem hi ha una evolució molt bèstia de concepció de drets, de saber què és el que pot reivindicar, vull dir que
posicionament de la dona, no?
Sí,
de la feina.
Clar, o sigui,
bueno, les dones són les que moltes coses turistes porten.
El tema de violacions o de violència masclista s'ha evolucionat molt en aquests anys, no? Que queda molt, però s'ha evolucionat molt.
Sonrisas de Bombay, nosaltres convidem, doncs, aquest Por fin es viernes, que és el grup que actuarà demà dijous. Per col·laborar amb Sonrisas de Bombay. Isabel Martínez Luna, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Aixa, gràcies per haver-la convidat.
A tu, Mónica.
Ens retrobem d'aquí 15 dies, que vagi molt bé. Aixa, gràcies.
Ja,